Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots, les 12 i 2 minuts, ací en tots vostès en la freqüència modulada, el 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real. Notícia interessant, se va donar cita este cap de setmana a la ciutat Condal un experiment on anaven a juntar a 5.000 persones per a disfrutar d'un espectacle, d'un concert al Palau Sant Jordi. Les mesures que demanaven era una prova a l'entrar per a evidentment, saber si tenien algun tipus de problema que els impediria compartir l'estància en els 4.999 restants i anaven tots en mascareta. Què podem treure d'això? Pues es ho podran contar els polítics que van anar d'ací, que sí, van anar. Clar, ells podien. En este cas era feina. Atribuïen que era per feina i sabem que el secretari de Turisme, Francesc Colomer, va estar allí perquè d'alguna manera podrem gaudir ben pronte d'aquest tipus d'experiments així en la nostra zona. I a tot això jo el que pense que és que el que té és molta gana la gent de passar-se-ho bé. I anem a preguntar als meus companys que ells tenien moltes opinions antes de que entrarem en directe. Comença Protagonistes en Víctor Manuel Rubio Boveda.
Bon dia, Susana.
També en Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I el que vos dic sempre, no ho digueu antes d'entrar, dieu-lo quan entrem. Es comença ixa experiment en el Palau Sant Jordi, 5.000 persones, i Maria automàticament me diu, les crítiques?
Sí, almenys en el meu, el que jo vaig veure en les meues xarxes socials van ser molt bones, van estar molts mitjans de comunicació, van aplaudir i van donar les gràcies a tot el món que va respectar totes les mesures de seguretat que hi van haver. Recordem que és un experiment, que s'han fet els tests d'antígens abans d'entrar i que aquestes persones estaran en vigilància durant 15 dies per veure quins efectes hi han.
Víctor, la teva opinió?
Jo, el meu Twitter era Art de Troia.
I per què?
Ministra Darias sobre entrar gent a la final de la Copa. No és oportuno ni conveniente. 5.000 persones en un concert,
En totes les mesures de seguretat...
I en el futbol se poden fer les mateixes mesures.
Val, pues entonces...
Lo mateix, pot pagar el club estes. Lo que vulguen, lo que demanen se pot fer.
Val, doncs esperem que l'experiment en Love of Lesbian vagi bé perquè tots poden gaudir d'aquesta sensació en funció del hobby que tinguem cadascú. I ha que recordar que esperem que vagi molt bé perquè gran part de la comunitat valenciana, sobretot el turisme festivalero que s'ha promogut durant els últims anys, vagi bé, sobretot així a la província de Castelló, que ja sabem que tenim el FIP, Rototom, Arenal Sound, Sant Sant Festival i diversos més que se van promoure durant els últims anys i han donat molta feina a molta gent.
Clar, el discurs teu és boníssim perquè tu eres de la que disfruta dels concerts, però ja sentim el discurs de Víctor...
No vaig a dir el Vila-real. El Barça perd 200 milions per tindre el Camp 8.
És dir,
200 jo, milions, eh?
El mateix experiment que s'està fent en els festivals, que me pareix genial i que a tu t'ha aparegut també, Maria, també és just que se faci en les distintes aficions que n'hi ha, perquè tu en deies en directe. És que la cultura, dieu-lo, dieu-lo.
Sí, no, per a mi la cultura és fonamental i per exemple, en el cas dels brots que hi han hagut, a la cultura crec que sols hi ha hagut un cas. Jo he anat a diversos concerts durant la pandèmia. És més, el dissabte vaig estar en un concert i va ser les mesures de veritat. És que no puc tindre una crítica respecte a això.
Però és que no s'està criticant que vaig a la gent al concert, s'està criticant que només se pot fer això.
Sí, en quant a cultura hem tingut l'ocasió de poder comprovar que no, que quan guardem les mesures que hem de guardar no hi ha ningú brot, però sí que és de veres que no puc comprovar-lo en lo, com és en els camps de futbol.
És que jo crec que jo crec que al futbol a lo millor és més complexe per el cas de que a quins aficionats deixes entrar i a quins no si paguen l'abonament. Per exemple, en el
els
cas
més
de...
antics.
Ah, però tu estaries d'acord si fos un aficionat nou? No crec jo, no seria just que pagués entrada durant tots els dies. Després, als concerts no es pot cantar ni es pot ballar, no pots estar de peu. Què passa quan entres... Perdona, això és veritat.
L'altre dia estaven tots de peu.
En el de Love of Lesbian, sí. Òbviament, però jo a la resta de concerts que he anat i han anat molta gent, no es pot estar de peu, ni pots cantar, ni pots estar d'això.
La mirada que t'ha pegat Víctor quan estàs dient això ha sigut devastadora. Víctor ha dit... ¿Qué me dices? Lo que pasa es que te odian la mirada. Y claro. Tú dirías, bueno, en ese sí, ¿no?
Home, es que claro, es que ese es el experiment que se está fent per poder seguir gaudint dels espectacles com es venia fent, però és veritat que l'estic donant raonaments perquè a mi em pareix l'esport molt més complex que en el tema cultural, però que jo desitge que tot vagi bé perquè jo pense que l'esport també trau la seva afició i
Víctor,
tot...
Defensa la teua postura, se t'està menjant per sopes, Maria.
Sí, ja, el problema és que ja està massa assumit que no anem a entrar a cap partit, però bueno.
Bueno, va, Maria, busquem argumentació, nosaltres que
o sea,
som més convincents.
És que media un, no? És que han fet, tenen unes normes que no poden eixir des de casa. Bueno, jo si me diuen que per entrar al futbol tinc que estar un dia en casa sense moure'm, fas lo mateix. No sé.
Tens antígens també.
Diu,
i que...
no, és que la gent del futbol va al bar abans de... Bueno, així a les 6 de la vesprada tanca l'hostaleria. És molt difícil que si el partit comença a les 6 de la vesprada la gent vagi al bar abans del partit.
És cert.
Bàsicament perquè està tancat.
És cert que cada volta s'equiden sense... tenen menys arguments per a no poder deixar entrar de forma escalonada als aficionats que podrien inclús estar per sorteo també,
a veure,
no sé.
A veure, el problema també un poquet dels aficionats ho hem vist també a Madrid, els ultres. Saps? Que se salten tota la torera i hem vist imatges deplorables acompanyant els equips quan anaven. Jo crec que s'intenta evitar també això, no? Jo no ho sé, però...
Però Maria, tot
hem vist
el món,
també imatges
tot el món que va a un concert no és tot lo cívica que s'espera. Tenim que pensar que serà un concert piloto on d'alguna manera tot el món, d'alguna manera o de totes les maneres tot el món a respectar-lo tot, que també podien fer aquest tipus de proves en el futbol. Dit això, vos tinc que dir que en les bones previsions que n'hi ha per al turisme d'interior, ja que el 60% del turisme interior té previst ocupació hotelera del 60%, té una 60% d'ocupació hotelera, això és moltíssim.
Sí, sí, és que la veritat és que el turisme natural des de l'any passat s'ha fomentat moltíssim perquè tu evites, diguem, les aglomeracions... O sigui, és més afable, no?
Bueno, de tots els modos, les aglomeracions... a veure, si tenen un 7% d'ocupació i volen arribar a un 100%, allí n'hi haurà aglomeració.
Sí, sí.
Se vulga o no se vulga. És a dir, bueno, al final, quan la gent la lleven d'un puesto, la massifiquen en un altre. Mm. Que seria millor i més convenient tindre-ho repartit, però, claro, l'hostaleria de platja ha decidit no tindre tanta oferta perquè al no poder tindre aquesta quantitat de gent que esperen no els és rentable, tampoc. Uh-huh. Perquè normalment els hotelets d'interior són menys menuts, també.
Sí, això sí que és veritat.
En fi, diuen que arribaran a un 100% en Pasqua, però cal dir que hi ha hagut un repunte, Maria?
Exacte, sí. La Comunitat Valenciana va notificar ahir diumenge 157 casos nous de coronavirus confirmats i 22 són a la província de Castelló.
Per això, cuidao, i només ha sigut el pont de Sant Josep, eh?
Uh-huh. Ja que tindrem molta cautela, ja veurem què és el que passa després de la Setmana Santa.
Cal dir que en Setmana Santa, encara que no es facin processons a l'exterior de les esglésies, la gent sí que anem a les esglésies, sí que tenim totes les cofradies exposades en cada... i d'alguna manera tornem a estar, encara que no estiguem, que tinguem més cuidao, però ens tornem a ajuntar, perquè... n'hi ha un 30%, no?, dins de la iglesia, però és que quan eixis el 30% se concentra també en un puesto molt menut, uh-huh. O sigui, n'hi ha tapó a l'eixida també. Cuidao, cuidao, que encara estem tots vacunats. Tot i això, que va ser tot un èxit este cap de setmana a la ciutat de Vila-real, l'organització de la vacunació. Uh-huh. I ha de dir que han hi ha hagut milers i milers de comentaris dels 200 que han anat a vacunar-se, de l'organització tan bona que hi ha hagut, del tracte tan eficient, de lo fluid que ha sigut tot. Jo, per exemple, quan anava cap a casa, passava per davant de lo que era el centre
de congressos,
i veia la policia local, la gent que venia d'altres poblacions, com la dirigia, les entrades de Vila-real ben senyalitzades. És dir, que bonico és quan dius allò de que bé fan les coses al meu poble.
Susana, parlant de la vacunació, no? Dir que a les persones a les quals ja se les administra la vacuna enfront a la Covid, la Comunitat Valenciana podran comptar amb un justificat vacunal, uh-huh, que inclou informació sobre la vacuna que han rebut. En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha habilitat en la pàgina web un apartat sobre vacunació Covid-19 on es poden descarregar les dades referents a la vacuna que s'ha rebut. O sigui, que poden entrar a la pàgina web i ja sol·licitar, diguem, i ser justificant de vacunació.
Per cert, abuela, genial, no?
Sí, genial, i conec altres persones ja també de la meva família que s'han vacunat i no els ha passat res, la veritat.
Pues continuem les notícies, Maria, si te pareix.
Sí, bé, ja, com ja vos he dit, tots els apartats diguem referents al coronavirus, passem a parlar de política, perquè, Susana, ja tenim dada per al Congrés del Partit Popular a Castelló. El president de la formació de la província, Miguel Barrachina, ja ha dit que serà el 8 de maig i se congrés. Prèviament, al voltant del 16 d'abril, tindrà lloc la votació crucial amb la col·locació d'urnes en les agrupacions locals amb afiliats suficients, i si un candidat i amb més d'un 50% dels vots s'acaba el procés, perquè ja seria triat de manera definitiva, no? Els noms que tenen per ara per poder substituir-lo, en primer lloc estaria Marta Barrachina, l'alcaldessa de Vall d'Alba, o Carmina Ballester, la primera edil d'Onda.
Recordem que el secretari és un dels edils d'Onda, Salvador Aguilella, que este repetiria càrrec.
Correcte. I si le passem ja a parlar de totes les notícies que tenim a Vila-real. Primer parlem de que avui tenim una mesa del Pacte Local pel Renaixement i comptarà per primera vegada amb la participació tant d'Asiobi com d'Iucovi, entitats a les quals l'alcalde José Benlloc va convidar a integrar-se en aquest òrgan de treball. El principal assumpte de la convocatòria d'aquest dilluns serà la presentació de la targeta Moneder Fem Poble, impulsada des del consistori en col·laboració amb la Fundació Caixa Rural Vila-real per a incentivar el consum en hosteleria, comerç i serveis de la ciutat.
Recordem que aquesta targeta servirà per anar a comprar en qualsevol part d'Espanya, és dir, uh-huh, no farà falta que tinguem una altra quan anem a Salamanca, no sé, a Bilbao, podrem comprar en aquesta targeta també.
Parlem ara d'esports, perquè Vila-real reprèn també les competicions de l'esport base i amplia l'aforament en les activitats dirigides per a socis del Servei Municipal d'Esports, sobre la base de la resolució publicada per la Conselleria de Sanitat, per la qual s'acorden noves mesures addicionals a la comunitat. Així mateix, la pràctica d'activitat física i esportiva de modalitat individuals, a l'aire lliure o en instal·lacions obertes i tancades, dirigida per un professional, podran realitzar-se en grups màxims de 10 persones. Fins ara el límit eren 4 persones, sense contacte físic i manteniment de la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries. El regidor d'Esports, Javier Serralbo, ha informat els clubs i gimnasos locals sobre els canvis que implica la nova resolució i ha anunciat que en el cas de les activitats que afecten al Servei Municipal d'Esports es reprenen les competicions d'esport base en les instal·lacions municipals.
Bueno, van tindre si divendres i es va dir tot això en exclusiva.
Després parlem parlem del mercat ambulant, perquè la regidoria d'Economia ha començat a treballar perquè el mercat ambulant puga retornar a una ubicació més pròxima al centre de la ciutat, en un espai que reunisca les condicions per a complir les obligades mesures de prevenció davant la Covid-19, amb el control d'aforament, les distàncies entre llocs de venda i els protocols d'higiene i desinfecció.
Mira, que li ha costat al final dir que estaves començant a treballar. Jo sé que feia temps que estava treballant en això. El que passa és que ara, al tindre aquestes condicions que tenim, no té més remei que, bueno, que tornar-lo o acabar al centre.
I per últim, dir que l'Ajuntament de Vila-real treballa per a reactivar de manera progressiva el pols de la programació cultural durant aquest mes d'abril, sempre que l'evolució de la situació sanitària per la pandèmia o permeta, amb activitats literàries, teatrals, a més de dansa i música. Tenim tota la formació penjada a la nostra pàgina web, que ja sabem que és www.radiovilareal.es.
Li preguntarem a l'alcalde, que segurament el tindrem sobre la 1:30 del migdia, si també va reprendre la programació taurina, que fins i tot ha portat tants problemes o tantes controvèrsies entre partits polítics, però ell considera bueno, que també és un motor econòmic i que Vila-real ho necessita. No obstant, i tot que ha dit, que no hi ha res pactat. Però bueno, a veure si podem traure-li alguna cosa. Hem acabat les notícies, comencem en l'esport.
Sí, el femení va empatar a 0-0, segueix necessitant 9 punts per a pujar, va guanyar Espanya en el 92 a Geòrgia, va tornar la Fórmula 1, mal dia per Alonso perquè va tindre que abandonar, però a veure, realment l'expectació que hi havia era brutal, crec que feia més de 5 o 10 anys que no hi havia tantes ganes d'una carrera. On sí que va haver èxit espanyol va ser en MotoGP, va guanyar Viñales, i en Moto3 tenim a un xic de Borriana, Sergio, que va fer el quart, i també en el tenis prou les coses, va guanyar Bautista, va guanyar Sara i va guanyar Garbiñe. Avui Sara torna a jugar a les 12:30 de la matinada. A veure si segueix guanyant, perquè crec que Sara Sorribes porta 12 victòries en els últims 13 partits.
També hi haurà un jugador de futbol que va guanyar en salt.
Marcelo.
Per què?
Perquè se va saltar el confinament. No, hi ha un altre realment. Guedes, el del València, va aparèixer el dissabte en Ibiza.
I a més, se fan la foto i la pengen. Estoy por encima del bien y del mal. En fin, salto de perimetración con nocturnidad y alevosía, no, con alevosía directamente. Una estoneta de publicidad y anem a rebre el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Movicorea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia d'UCI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat. Una forma de fer Europa.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Y ahora, como cada lunes, vamos a hablar de agricultura. Hoy está con nosotros Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Recordemos que él es el presidente de la Asociación de Labradores de Nules. Pepe, el miércoles, el jueves, cuando ustedes vinieron de la reunión de Madrid, nos dijo que estaban todos los partidos políticos menos Compromís.
Sí, sí, más que nada porque es valenciano, entonces.
Y a usted le sorprendió. Por lo tanto, yo le dije a usted que yo le preguntaría a él si el por qué no había estado y si él estaba de acuerdo en pedir la autorización del metil. Y si le parece, aquí tenemos la entrevista, escúchela. I ara anem a parlar amb Carles Mulet. Ell és senador de la Comunitat Valenciana a Madrid. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Mire, vostè sap que el 24 de març anaven concretament dos associacions de la Plana Baixa de la província de Castelló a parlar al Senat, a demanar aquesta autorització especial del metil.
Pues bueno, es realmente era el mateix dia que anaven esta associació, perquè lo que entenem és si realment volien fer algun tipus d'acció o de reivindicació, ens pareix molt justa. Però el que sabeu que són els canals i els tràmits ordinaris, no? El que no té cap sentit és simplement pensant-se anar a fer una foto en el Partit Popular, que no això se va aconseguir res. El que s'ha de fer això és realment batallar, no? Nosaltres ho estem fent.
Sí.
És molt bé que se faten les fotos, sí.
És que, sabeu el que em va sorprendre? Que... Tot i això que vostès van enviar el mateix dia una nota de premsa on reclamaven al govern central que multipliqui la seva col·laboració amb les autonomies en la lluita contra el cotoner de Sud-àfrica, perquè ho vam rebre, no estigueren presents, perquè sap, quan van al Senat estaven tots els grups polítics menys Compromís. Això a nosaltres ens sorprèn molt.
Sí, a mi també. El que no pot ser és que si realment volen reunir-se en els grups parlamentaris o les persones que estem aquí, el mínim que hauríem de fer és intentar contactar amb nosaltres. A nosaltres sí que és cert que aquest mateix dia, de matí, la senadora del Partit Popular es va informar d'aquesta reunió, però clar, nosaltres tenim una agenda amb tot el món, no? I aquesta mateixa setmana vam estar reunint-nos en un sindicat d'interior, vam estar reunint-nos en l'agrupació unificada de la Guàrdia Civil i tenim una agenda, i aquesta agenda no podem, perquè te convoquen millora o dos hores abans, canviar-la, desgraciadament. Tenim un pleno i un pleno on intervenim en pràcticament tot, i el que no es pot és això.
Mire, a mi ells el que ens diuen és que, per més que se posen en contacte tant amb vostè com amb el diputat nacional Joan Baldoví, no reben contestació.
Directament és mentida, perquè nosaltres contestem absolutament a totes les peticions que no diuen. Damunt soc una persona, puc dir-ho, no? que soc molt accessible, se pot contactar per qualsevol xarxa social. Si haguem contactat directament amb els nostres regidors, els nostres pobles, segurament que haguem passat el telèfon, amb els telèfons de tot el món, i tota la persona que vulgui reunir-se amb mi s'ha reunit o ha contactat. I prova d'això és que tenim una agenda brutal de reunions, inclús en gènere, que no tenim cap afinitat.
Mire,
no tinc cap problema.
El dia 24 van anar a Madrid perquè ells van escriure una carta a la Comissió Europea, a la que determina a qui han de demanar aquella autorització especial per a poder combatre el cotonet. En aquest cas, el que es contesta aquesta autoritat és que el que té que demanar l'autorització especial del metil és el senyor Planas. Vostè sap que el senyor Planas ha dit en tot moment que ell no és qui va demanar-la?
Sí. Y decía Valencia, un poco de memoria, ¿no? El primer partido que va a importar esta exigencia y se va a debatir en una comisión y se va a aprobar en una comisión de Cultura Avance en Nosaltres. En juliol de l'any passat van presentar la moción, tenim molts punts, un de tants punts era adicional, el permetre de manera transitoria usar aquest tipus de productes. Se va a votar a favor de la moció, a pesar de poder en contra del Partit Socialista, en octubre, va ser el debat, i des d'aquest moment no hem tingut cap resposta positiva per part del govern. Per això també nosaltres fem la nota el dia 24, llancem aquesta nota perquè és quan tenim la resposta aquest mateix dia del govern.
Sí, perquè, mire, vostè sap que en Itàlia el ministre que té la competència de poder demanar-lo ho demana. En este cas, vostès estan a favor de que se demane una autorització especial hasta que tinguem prou per a fer front a la lluita del cotonet. Vostè demanaria aquesta autorització especial del metil?
Sí, és que l'hem demanat ja formalment. Vam presentar una moció, no únicament això, vam demanar moltes mesures. Vam demanar que el Ministeri no estigués oposant-se a la solta de parasitoides que estàvem, també fer falta una autorització per a que la de Conselleria pogués soltar aquests insectes, i tampoc no plegaven ni forma. Vam demanar ajudes directes als agricultors afectats, vam demanar ajudes per a la investigació, vam demanar que no se desmantellaran els laboratoris de València. O sigui, nosaltres este tema és un tema que el portem batallant des de fa molt de temps, i el tema concret este de demanar l'autorització, sí, però és que si l'excusa és la de sempre, no? És que el govern que té que fer les accions no fa, i el clar exemple és el que tu has posat a Itàlia. Quan, per exemple, Itàlia va demanar l'aplicació de la clàusula de salvaguarda, així també dient que no podien fer-ho, i Itàlia la va demanar. Per el comerç en els països d'Àsia, en aquest cas concret el tema de l'arròs, però és que nosaltres també venim exigint l'aplicació de la clàusula de salvaguarda en Sud-àfrica i tampoc no estan fent els casos. O sigui, és un tema que nosaltres, per sort, estem a la Comissió d'Agricultura i per sort que ningú s'ha de donar lliçons del que s'ha de fer per a defensar la agricultura valenciana.
Dit això i aclarit, us ho passarem a aquestes dues associacions que van estar allí. Recordem que és l'Associació de Llauraors Independents de Vila-real i també l'Associació de Llauraors de Nules. Us ho passarem i espero que el malentès que tinguin estiga subsanat.
Sí, agraïs molt l'oferiment i que sàpiguen això, que tant en els nostres representants en Nules com els nostres representants en Vila-real es poden passar el telèfon en qualsevol xarxa social, a mi se pot contactar i ahí es poden donar explicacions de tot el que han fet, que és molt més que el que ha fet el Partit Popular en aquests mesos, segurament.
Moltes gràcies, Carles, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Pepe, què li pareix les explicacions que ens ha donat el senador de la Comunitat Valenciana?
Pues seria pues, qüestió de tindre alguna xarra amb ell directament i aclarir moltes coses, però ja d'entrada simplement vull aclarir-te dues coses. Una, la foto no me la fem nosaltres, se la fan ells. La foto se l'estan fent contínuament ells i la consellera. Nosaltres hem anat directament al problema. I el problema no ve d'ara. Nosaltres fa 2 anys i mig, si ell des de juliol va presentar la moció, nosaltres ja fa 2 anys i mig que estem peleant en aquest tema. 2 anys i mig. 2 anys i mig significa que la conselleria tenia ple coneixement de tota la problemàtica de la perillositat, i si no han fet res fins ara és perquè, o han fet alguna cosa fins ara és precisament és perquè han vist tots els exercicis que han fet nosaltres.
Però vostè sap que ell és senador per la Comunitat Valenciana, però senador nacional, és a dir, ell està al Senat i demana a qui pot portar a terme això. Vostè sap que en conselleria no tenen la potestat, que la té el ministre Planas.
Sí, però ell deu d'estar en contacte amb conselleria simplement perquè ell és designat per conselleria, senador.
Entonces... Sí, però això mateix ha demanat aquesta autorització, ho ha dit, és a dir... Si algo, lo que és dir, ella ha dit que sí ha demanat aquesta autorització perquè la solució que els donen en temps i en forma no arriba. Ho ha dit ell mateixa. I ho ha dit públicament, és dir, està gravat i ho hem sentit tots.
Vale, però jo vull veure-la físicament, aquesta petició de l'autorització excepcional. Vull veure-la físicament.
Pues, que ho he escrit, jo considero que és el que té que fer i per això mateixa jo el invitaria que parlara en ell.
Sí, no, estic disposat a parlar amb ell quan vulgui. El que sí que té que declarar el senyor senador Molet és que, vamos, ell com a senador, com a servidor públic, hauria d'haver-se interessat en aquestes associacions que estan peleant a soles en aquest tema ja fa molt de temps. per què no s'ha dirigit a nosaltres? Què és que és el rei de Finlàndia? Home, les coses clares, perquè siga senador no significa que tinguem que anar a demanar-li audiència, no, que ell té un problema, el coneix, viene directament al problema. Perquè tot el que parla ell de que demanar les clàusules de salvaguarda o, les, o la petició de subvencions, la investigació, en fi, ajudes directes, demostra no conèixer el verdader problema. Nosaltres l'únic que ara ens interessa és salvar la campanya podent controlar el cotonet.
Aclarir aquest tema, sabem que estem en un pla de ministeri que vostè diu que ja és un complet fracàs. Per què, si és un complet fracàs el pla del ministeri?
Bueno, el fracàs, el pla del ministeri és fracàs per moltes raons. Entre elles, perquè les feromones no s'han donat. Això, una. Segon, l'anagirus no s'ha repartit. Però al marge d'això, encara que se repartira o se donen les trampes de feromones, el resultat és que, anem a veure, la trampa atrau el macho. Uh-huh. Significa que no copula la hembra. Però en eixa trampa feromona, qui controla a les larves? Que són les que entren dins del pètalo i estan fent el mal. Absolutament res. I l'anagirus passa algo paregut. L'anagirus parasita els adults. Luego, si el que és el cotonet durant tot aquest temps ha vingut fent generacions de generacions, perquè el cotonet no ha parat, no l'han mort, està ahí, estava apagat.
Uh-huh. I ara... Ha colonitzat.
Exactament, sí, exactament. I l'anagirus no l'han repartit. I encara que el repartiren, pues, parasitaria els adults, però no les larves. Les larves són
està
les
clar
que
no arriba a temps. No, sobretot no. Perquè l'última generació del cotonet sols passa perquè s'utilitza el metil.
S'està... bueno, el metil, o sea, duir el metil. El que sí que tinc que dir és una cosa. La desesperació que tenen els agricultors, s'està fent tota una sèrie de mescles de productes autoritzats, uh-huh, productes autoritzats, per intentar encontrar aquell producte que siga més fiable o que tinga un major control de la plaga.
Sense incomplir la llei, pobres.
Sense incomplir la llei, clar. Entonces, però què ocorreix? És que això són proves. L'exemple el tens molt clar en algo que ha ocorrit recentment. S'ha llançat a la publicitat, s'ha escampat per ahí, que n'hi ha un producte que en unes mescles, uh-huh, entre perisprosifen, en fi, i altres, pareix que estiga donant resultat, i este producte ha desaparegut en dos dies de les cooperatives.
Però al final dona resultat?
A veure, se va provar finalment ara, no en el mes d'abril i maig, que és quan està la plaga en el seu apogeu. Uh-huh. S'ha provat últimament. És que l'han provat, diuen que sí que és de fer cas. Però, ojo, ja va poca plaga. O sigui, que és una prova. Està per vint de vore.
I les proves, això que diuen, és que sap què passa? Que si estem jugant-nos tot l'esforç de tot un any. El que estem jugant-nos és la collita. Per tant, no podem anar en proves.
És que la mateixa prova que poden fer aquestes uh-huh persones, els uh-huh productes estos, és la que mos ha donat el senyor ministre i la conselleria, el Feromonas. És una prova que no estava encara aprovada. Ni l'Anagirus tampoc sí estava aprovat. Entonces, se suposa que van a tindre èxit, se suposa, però no se sap.
De moment, el que sí que se vol és aquesta autorització del metil, que el ministre d'Itàlia sí que la demanarà i segurament li la donaran, no?
Sí, bueno, nosaltres tenim així l'última informació que ha recibit, uh-huh, en la qual se demana al Ministeri de Salut, bueno, se dona que el que es requereix és que se registre este producte perquè el que és el Servici Fitosanitari Nacional d'Itàlia uh-huh ja ha donat la seva opinió favorable. Luego, pensem que tot és qüestió de tràmits, és a dir, de tramitar el registre i que evidentment el Ministeri entonces ha donat l'autorització.
Entonces, anant a que tots els partits en aquest moment a vostès estan recolzant, inclús el partit de Compromís, que d'alguna manera vostès pensaven que era el partit que s'oposava, i ja li acaba de dir el senador que està també en ello. Quin escrit estan preparant per a tornar a enviar?
Nosaltres estem preparant un escrit, avui no volíem que sigui avui, però no podrà ser, perquè fins hi ha que mirar molts punts i no fer un escrit molt llarg, però tampoc molt curt, és dir, que vagi directament al problema. Entonces creiem que a la millor pot eixir demà. És un escrit d'una sol·licitud d'urgència, via urgència, per a demanar-la, per a donar-la, o sigui, que el ministre accedisca a donar l'autorització excepcional. Perquè si anem per els canals reglamentaris, òbviament, arribarem tard. És a dir, ara tenim per davant 15 o 20 dies que són fonamentals per controlar la plaga. si podem controlar gran part d'aquesta plaga, tindrem, ojo, tindrem una part, un percentatge del camí fet. Però, evidentment, si passa aquest temps, pues, el dany, quan siga més del 10 o el 15%, automàticament ja ens ha fet mal. O sigui, que esperem que, si seria urgència, pues, esta setmana, encara esta setmana, màxim principis de l'altra, si efectivament el ministre s'até els problemes que té la citricultura en aquesta plaga, i donarà l'autorització, jo crec que al millor encara la gent desesperadament, pues, en estos dies si així en segur que es manejaria i podríem fer molta feina.
Podríem defensar-se.
Sobretot en la plana baixa i en el cap de Borradre.
Este escrit va dirigit al ministre una altra volta, no?
Sí, exactament. Anirà dirigit al ministre, però per via d'urgència.
Vostè sap que Ricard Ramon, este home és el cap d'unitat adjunt a la Direcció General d'Agricultura de la Comissió Europea.
Sí.
Esta persona el que ha dit és que hem de reduir l'ús de plaguicides fins a un 50% fins al 2030. Però seguidament, en la mateixa entrevista que li han fet, i que és el que a mi me xoca, fijes, li pregunten com aconseguirà una reducció substancial dels ús de plaguicides antimicrobianes i fertilitzants? I diu que, bueno, pues en els pressupostos que acaben de provar per a donar-li igual a la PAC, que són 386.000 milions d'euros.
Bueno, perdona que me riga un poc. A veure, en primer lloc, vaig a comentar-te. Lo primer que té de prendre en la Unió Europea és que si n'hi ha una imatge de la Unió Europea que el que diu la Unió Europea és infal·lible. I la Unió Europea s'enganya contínuament. A més, està contínuament actuant de forma interessada. Entonces, el primer que depèn de la Unió Europea és que l'ecologisme barat no se pot escoltar. El que diuen que hi ha que reduir plagues... No, perdone. Primer, vostè averigüem quines són les plagues... O sea, quin el fitosanitari... Pum, perdona, antes ha dit fitosanitaris. No, jo diré plagues, són fitosanitaris. Entonces, el primer que té que fer vostè és quines són les plagues i en quins productes se té que tractar. A veure, si no se passen de les dosis requerides, si no n'hi ha residus, per què vol produir, o sea, prohibir vostè productes fitosanitaris perquè en aquest cas baixi el mateix temps que està vostè dient això, hauria de prohibir molts medicaments que se prenen les persones que se traduïen en confecció de roba, en tot això.
En aquest cas, el que diuen és que durant aquest temps de reducció vostès tenen una quantitat de diners que els arriba, que són aquests 385.000 milions d'euros, que són tants diners que quasi se m'escapen. Doncs
pues jo, perdona, Susana, vaig a dir-te contestar molt bé. Mira si tenen diners per repartir, que els agricultors d'ací de la plana recibim el 4% del cost de producció. Això significa unes 26 o 27 euros per fanecar, quan mos costa 500 i pico.
Per això li digo...
O sigui, la PAC se la poden fer ficar on es dona la gana.
Per això...
No volem PAC. Jo no vull PAC. El que vull és que me tallen l'entrada de fruta de països tercers a zero carancels i que venen des d'uns jornals d'esclavitud i està contínuament una oferta contínua al mercat que ens dona... O sigui, els preus se'n van al pique contínuament. No podem pelear.
Este mateix senyor, el que està fent l'entrevista i que al principi ens dona un titular molt bo, que és allò de que hem reduït el 50% els plaguicides, diu a la pregunta, es podrà produir aliments sense plaguicides de manera massiva? I ell contesta, els productes fitosanitaris són necessaris per a garantir certes produccions.
Ojo. Totes. No són certes, són totes.
Però ell mateix diu que és necessari.
Clar, és dir, necessari.
Si tenim que tindre un procés d'acabar els plaguicides que demostren ells que són nocius per a la salut i tenim aquests 386.000 milions d'euros que ens dona Europa perquè hi ha tants problemes.
Te vaig a dir, precisament l'articillo que he preparat crec que li dona contestació a este senyor en aquest sentit. No se poden produir aliments sense fitosanitaris. Des del mateix moment que hi ha plagues, a veure, no estem en l'edat mitjana on hi havia una tercera part dels habitants que hi havia ara, i si n'hi ha aliments que se fan malbé, inclús n'hi ha per la població. Avui en dia no. Si se vol alimentar a la població mundial, no se té més remei que acudir als fitosanitaris. Ojo, que l'empleo de fitosanitaris no significa que ho estigui consumint veneno, que se ho fiquen en el cap, ni mucho menos. Le pasa que els ecologistes baratos que n'hi ha, que ja estem farts dels ecologistes d'este tipus, estos, tot el que siga fito, automàticament volen prohibir-ho. Però per què? Escolta, amb aquest punt de vista, ja t'ho he dit antes, prohibisquen vostres medicines, prohibisquen la producció de roba, prohibisquen, en fi, mil coses, les fàbriques, en fi, tot allò que està produint contaminació o que ataca contra el mig ambient. Però no, a veure, les coses controlades i les dosis correctes no són ruïns.
Anem a Latiguillo?
Anem a Latiguillo. El títol: ¿Quién nos salvará de los salvadores? Garantizar el mantenimiento y la conservación de nuestros espacios naturales es una prioridad para la Unión Europea. Ese es el espíritu de la norma comunitaria que es vinculante y de obligado cumplimiento para los estados comunitarios. El ecologismo tiene hambre de espacios naturales y la biodiversidad se convierte en religión para hambrientos políticos de aire puro y con la fauna asilvestrada. Si buscamos las razones del aniquilamiento del sector primario, las hemos tenido delante de las narices desde hace varias décadas. Frente a la agricultura tradicional están las nuevas tendencias de siglas nacidas del variopinto mercado de los salvadores del planeta, ecologistas de páramos yermos y venenos en la sangre. ¿Y quién se opone a delimitar unas zonas cepas para conservación de la fauna amenazada? ¿O un LIC, lugar de importancia comunitaria para preservación de la biodiversidad? ¿O un CEC, zonas especiales de protección, todas ellas englobadas en la red Natura 2000 para constituir una red de espacios de protección de hábitats y especies? Pero bajo la red Natura 2000 se esconde la imposición de expropiaciones, hundir el sector primario a precios de saldo sin indemnización. En Castilla-La Mancha, asociaciones como Acepal lo están sufriendo. No nos equivoquemos los agricultores y ganaderos. Tienen su hábitat natural que se pierde en tiempos pasados, pero las prerrogativas y privilegios concedidos en 1273 están tocando su fin. No, nuestro hábitat no importa, porque además somos una especie a extinguir, no por méritos propios, sino por intereses espurios y bastardos. Somos refugiados en nuestras propias tierras. El derecho a la propiedad carece de fundamento en esta sociedad actual e ignorante del significado de la palabra ecologista. El único derecho que se reconoce es un derecho a sernos expropiados de nuestras raíces, de nuestro medio de vida y apartados como violadores de la pureza del medio ambiente y provocadores de la contaminación con nuestros fertilizantes y fitosanitarios que dañan la sensibilidad de las comadrejas políticas y ecologistas, mientras en territorios allende a nuestras fronteras en lejanas tierras nos preparan la futura alimentación con los mismos o más fertilizantes y fitosanitarios que aquí nos demonizan por emplearlos. Pero detrás está la desolación y la miseria, todo sea por un planeta ecologista pero lleno de indigentes. Pero de pronto nos aparecen los ángeles salvadores con las dagas enfundadas, no sea cosa que se asuste la parroquia. Y a la chita callando preparan la purificación del aire y de paso del cambio del paisaje a un nuevo orden visual, porque la naturaleza, tal como estamos acostumbrados, ya está muy vista. Ya tenemos 350 hectáreas en Callada, Biar y Villena en Alicante. También con 360 hectáreas Turís y Alborache, y como no podía faltar, se ha unido Valldusó y Chilches a este selecto club con sus 300 hectáreas ocupadas con las nuevas variedades rectangulares incomestibles que toman su fuente de inspiración en el sol. El nuevo paisaje que se está proyectando serán los huertos de placas solares. Tendremos nuevas energías limpias producidas en casa y muy baratas, hasta que la voracidad de los politiquillos de turno nos impongan el nuevo impuesto del sol. Somos parias aborregados a los que solo les dejan dos caminos, morir o rebelarse.
El que vulga que reflexione.
Exactamente.
Pepe Montagut, un plaer haberlo tingut y haber compartido en vostè esta estoneta de radio.
Gracias, Susana, y gracias a la audiencia.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando.
Quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
Recordem que dimarts passat, el dia 23, teníem una entrevista amb Daniel Ramos. Ell és el president de la Unió de Ganaders de Levante. Ens va donar unes declaracions sobre situacions que estava vivint en aquest moment ells com a ganaders. Concretament dia que tenien en aquesta associació 25 ganaders que no estaven d'acord en les últimes decisions que havien pres el govern en el que en ells anaven a realitzar, el que d'ells anaven a donar-los. En aquest cas, avui tenim a Paco Gil, ell és diputat autonòmic del Partit Socialista del País Valencià, que vol matisar algunes de les declaracions que ells va fer. Bon dia, Paco.
Hola, molt bon dia, Susana.
Després, després de l'entrevista de Daniel Ramos, vostè sí que vol fer alguna aclaració d'algun dubte que o malentès que han tingut per part del món del bou, no?
Sí, bueno, jo en primer lloc volia referir-me a dues qüestions prèvies. Una, que els ramaders en general i els de Brau en particular, pues, els tinc un respecte absolut i reconeixent, no?, les dificultats, les greus dificultats que estan passant, sobretot aquells que es dediquen a la criança del brau, no? I en segon lloc sí que també voldria fer una prèvia, i és que en el meu cas sóc membre de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Corts. Per tant, he estat en les dues ocasions que hem tractat el tema de les ajudes als ramaders, no? Ahí sí que voldria dir que una vegada escoltada la entrevista o les manifestacions que va fer el president de l'Associació de Ramaders de Levante, crec que no s'ajusten a la realitat. I una d'elles que va dir en moltíssima contundència és que l'any passat va haver unes ajudes que es van publicar en el boletín oficial de l'Estat. I estic parlant de manera literal d'allò que va dir el senyor Ramos. I no cert en primer lloc, perquè les ajudes o les ordres de conselleria no se publiquen en el boletín oficial de l'Estat. En tot cas, se publiquen en el diari oficial de la Generalitat Valenciana, que no va ser el cas. No va ser el cas. En una primera discussió, o millor dit, en un primer debat, des de la conselleria se van marcar una sèrie de prioritats. Hem de contextualitzar, no?, com se va produir tot això, d'on venim i que aquesta pandèmia. No sabíem ni la duració ni quina seria la seva evolució. Per tant, la conselleria en el seu moment va decidir que el prioritari era el tema d'assegurar l'alimentació a la població en general i que en tenien, acertada o no, i podem discrepar, que el tema dels bous braus, pues, la seva funció fonamental no és la de donar alimentació. Per tant, en aquest moment se van descartar les ajudes i torna a dir en cap moment se van publicar i després se van retirar. I això d'entrada. En segon lloc, la pandèmia s'allarga i se fan les gestions, i en això també tinc alguna culpa, se fan gestions davant de les diputacions provincials, i tant la Diputació Provincial de Castelló com la Diputació Provincial de València, que, per cert, estan governades baix la presidència del Partit Socialista, van fer una sèrie d'ajudes directes a les ramaderies. Insuficients, segur, però van ser unes ajudes que crec recordar que estaven entre les dues diputacions al voltant de 400.000 euros. Per cert, Alacant no va donar ni una ajuda ni mitja, de moment. Alacant està governat per un altre partit, no? Però insistint i veient que això ha estat allargant-se i que l'activitat principal per la qual els ramaders de brau sobreviuen, que és de l'explotació dels festejos taurins als carrers i places de la nostra comunitat, i això no anava a fer-se en condicions normals, pues des del Partit Socialista, des dels membres de les Corts, pues vam impulsar, vam decidir, van creure convenient que aquestes ajudes d'alguna manera tingueren que arribar. I d'aquesta manera pues, va arribar principis d'any i, torna a dir, des del nostre grup pues, van presentar una proposta, una proposició no de llei a les Corts que es va debatre a finals de febrer. I a finals de febrer el company, en aquest cas David Calvo, pues, va fer una defensa des del punt de vista animalista i des del punt de vista de la supervivència dels animals, perquè som sabedors que s'han tingut que dur de manera prematura als escorxadors animals que els propis ramaders pues, no podien sostindre's. Per tant, creiem que era una iniciativa que deixava de banda les polèmiques que se puguen utilitzar de manera partidista de bous sí, bous no. Si no se tratava d'analitzar si la tauromàquia és de dretes o és d'esquerres, perquè aquell que vulgui fer aquesta distinció està fent-li un flaco favor, no, al tema dels bous. I per tant, van presentar aquesta iniciativa i van rebre el suport, el recolzament dels grups que sostenten el Botànic, tant Compromís com Unides Podem ho van entendre, i se va afegir a més el diputat de Vox que tenim a la comissió. En canvi, de manera sorpresiva, tant el Partit Popular com Ciudadanos no van apoyar esta iniciativa. Consideren que era, en fin, paraules d'algun diputat, una estafa i que no anava a fer-se. Jo el que puc dir és que a dia d'avui està molt avançat ja els tràmits per a la publicació de la ordre per la qual se donaran ajudes directes als ramaders i que crec que anem en la bona línia, no? Sí que he de dir, si m'ho permetís, és afegir un parell de qüestions també que afecten a les associacions de ramaders. I és que, així com l'Associació de la Unió de Ramaders de Levante crec que de manera equivocada estan en una línia de confrontació que crec que no arribarà a cap lloc, ni té, crec que el propòsit que té és l'enfangar políticament unes decisions que se prenen desde la Conselleria. En canvi, l'Associació de Ganaderos de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana estan portant-se de manera exemplar. I de manera exemplar no significa que estiguen en la boca callada, en absolut. De fet, han estat reivindicatius constantment. Han fet concentracions, han fet peticions de reunió amb la consellera, amb el secretari autonòmic, als propis diputats. Ens hem reunit amb ells, amb l'Associació de Ramaders de Bous al Carrer, i sempre han sigut des del respecte, des de la comprensió, inclús des de, en fi, de la cordialitat, no? Sabent el problema que ells tenen i no. En canvi, la qüestió de la Associació de la Unió de Ganaderos del Levante crec que estan molt influenciats per un partit polític en concret, que en aquest moment estan de renovació provincial, per a que algú sàpiga a què em referís, i estan copiant el missatge polític d'aquest partit, no? De fet, també volia puntualitzar una qüestió, i és que me consta, perquè així no m'ho han dit, que algun ramader que pertenecia a aquesta associació se n'ha eixit fora fent un comunicat oficial, i estic referint-me al ramader més important en número de caps de brau de la província de Castelló.
És dir, vostè considerava... Perdó, vostè m'està dient que ells estan polititzant seua...
Absolutament. Si no se comprèn quan se diu no volen limosnes, volen treballar. A veure, els diners que eixen de l'administració no són limosnes, són diners, per cert, que se recullen de tots els impostos de tota la ciutadania. Al que els agraden els bous, als que els agrada el futbol o a lo que siga. Per tant, no és una limosna. I en segon lloc, el del tema de treballar. Evidentment, clar que volen treballar. Però jo faig una reflexió. Sé que és una goteta dins d'un oceà, però l'any passat van haver tres municipis de la província de Castelló que van fer espectacles taurins. Vila-real, Cabanes i Vinaròs. Mira per on els alcaldes o alcaldesses són del mateix signe polític, del Partit Socialista. És que és una evidència, tampoc tenen que ocultar-lo. I jo em pregunté, un poble com puga ser Vall d'Alba en una plaça de bous estupendíssima, per cert, en part pagada per tots els contribuents perquè venien de subvencions, algunes subvencions de la Diputació, no ha fet cap espectacle, o Onda, per exemple, mira, coincidís les dues poblacions en les dues persones que volen liderar el Partit Popular a nivell provincial. Onda, que té també unes instal·lacions magnífiques i és un poble eminentment taurí, tampoc va voler fer cap tipus d'espectacle quan podia fer-los dins dels protocols que ja estan vigents des de fa quasi un any. Per tant, torno a dir, algo que no hauria de polititzar-se, crec que ni aquí pues, vol buscar aquest rèdit polític que no ha ajudat gens a el Montauri. I això són les aclaracions que volia aclarir-vos.
Pues fetes estan, diputat, moltes gràcies per haver fet aquestes aclaracions i esperem que tot això no hagi acabat sent una pugna política.
No, des de logo no és intenció del nostre grup, perquè torna a dir la defensa que van fer les dues vegades que hem defensat la necessitat d'ajudar als ramaders de brau ha sigut precisament des d'una visió animalista, des d'una visió de benestar animal i totalment allunyada del debat de toros sí, toros no, perquè crec que això és una història que no té res que veure en aquesta qüestió.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres com sempre.
Pasan los días y yo desesperando y tú contestando.
Radio Villarreal 92.2 frecuencia modulada.
Nissan Satra prorroga la semana de los concesionarios hasta el 31 de marzo. Te esperamos en Castellón y Villarreal.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uixó, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96-495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa.
I ara se n'anem a la localitat veïna de Moncofa. Per què? Pues perquè el dijous passat, el dia 25, van tindre el ple. I volem saber si finalment va compareixer la regidora de Sanitat, que era el que demanava, en este cas, Podem en Moncofa. Qui millor per explicar-nos això que el seu regidor, Rafa Segarra. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia, Susana.
En l'entrevista que vam tindre el mes passat, vostè demanava aquesta compareixença per a saber com havia estat el tema del Covid i com havien actuat davant dels problemes que se presentaven.
Sí, així és, i afortunadament, i és una cosa que se li té que agrair a l'equip de govern, pues, varen acceptar, pues, així a regañadientes, però bueno, lo important és que varen acceptar que la regidora compaisquera. Lo que passa és que els procediments administratius emanen que tenia que ser en el ple del mes següent, se li van fer arribar unes preguntes escrites de dos dels tres partits que estem representats, i així va ser. Vam estar fent-li, li va fer una bateria de 8 preguntes al respecte. 8 preguntes que ens va contestar d'una forma molt difusa, ens va confundir molt, no concretava. Pues una de les preguntes li vam demanar que quantes vegades havia ficat en contacte en la jefa de la Plana, de l'Hospital de la Plana, de l'atenció primària i de medi, i la contestació pues, era moltes vegades, no concretaven números. Uh-huh. Sabem que eixes moltes vegades són molt poquetes. Per tant, ara mateix ha començat la setmana i el nostre equip, el Cercle, anem a ficar-nos a analitzar totes les contestacions, totes les respostes, i si es cal, pues, tornarem a demanar de nou la compareixença, perquè no mos va acabar de convencer el que mos va dir.
És dir, que la regidora de l'àrea que tenia que contestar sobre com havia anat la pandèmia no dona contestació, sinó que el que fa és compareixer, no es nega a compareixer, però no deixa massa clar les preguntes que vostès volien saber, no?
Claro, no, i a més, nosaltres sabem, i és clar, que en un municipi les competències en sanitat són nules, per no dir cap.
però si s'assigna una regidoria d'aquestes competències, vol dir que el municipi, com a primer, com a primera línia de combat, té que estar pues, coordinant totes les mesures que siguin necessàries, tant de la policia local com els serveis socials, com en aquest cas, pues, no sé, el centre de Lules, que és el que depèn de nosaltres, com en l'Hospital de la Plana de Vila-real, com en la Direcció General, i clar, i això és l'assumpte, no? que no concretava, i a més és que sempre que podia, pues, diguem que tirava balons fora, pues, no sé, tirant la culpa a esta menys supramunicipals quan parlàvem certament del poble d'Uncofa o derivava de, pues, perquè li havíem preguntat quina previsió tenien o quina mesura de frenar el possible contagi en esta Setmana Santa i no va contestar com calia, pues, va derivar una postola que la policia puga, en fi, no era un document o no eren unes contestacions clares, com una bona regidora, com una persona que té les competències assignades per el màxim òrgano de representació local, que és l'alcalde, i bueno, més o menys ens ho veiem dintre, perquè al final en l'únic que contactàvem forçats i l'únic que ens contestava era l'alcalde, i en ningú moment hem parlat amb ella. Volíem parlar amb ella i se certifica clarament que ella contestava de forma... vagament contestava a lo que li estàvem demanant.
Sí, quan a lo millor no diguem que ella no volia, sinó que a lo millor haver hagut tindre aquestes reunions en sanitat, però que finalment és possible que perquè no, de l'altra part, veiguen que no és competència municipal, no les haguera tingudes, no? Pense jo.
Claro. I també se té que... A veure, nosaltres, ja com he dit al principi, estem agraïts, però d'alguna forma, encara que és la seva responsabilitat, de que hagi acceptat a que se li audite el seu treball per part de l'equip de l'oposició. Però també t'he dit que si haguem tingut més comunicació, no mos haguera fet falta fer el que vam tindre que fer millor.
És dir, que al final el que vostè també pensa és que no ha ajudat massa per tindre aquestes reunions o per saber el que vostè, si haverà desempenyat aquest paper, haverà intentat saber, no?
Claro. A veure, és que esto es com parlar d'un supuesto, ¿no? Jo sí que sé el que haguera intentat fer, a lo mejor hasta un haguera pogut arribar, però claro, com no tinc la mort, desgraciadament no tinc aquesta competència, pues no puc arribar a ello. Però sí que tenim un equip, tenim una forma de veure el nostre poble i és totalment... En moltes circumstàncies, com esta i com les ajudes que s'estan repartint i demés, les veiem d'una perspectiva totalment diferent, doncs això sí que clarament nosaltres ho haguem fet d'una altra forma. Sobretot, haguem treballat per a que l'oposició estigui informada en tot moment i s'haguerem fet unes reunions, un gabinet de crisi, un treballar en l'oposició per a que tots col·laborem i tots estiguem conforme s'ha fet en molts municipis, si no recordo que malament, el municipi de Vila-real s'ha fet, bueno, en les Corts Valencianes, en el Congrés dels Diputats, i nosaltres ho hem trobat molt a faltar en Moncofa perquè no hem tingut cap reunió al respecte.
Quizá el que haurem tingut que deixar un poc són les sigles fora i no haver-les d'entrar dins de les reunions que haurem pogut mantindre vostès. I quan a la regidora de Sanitat, per exemple, no li donaven a lo millor aquesta reunió o no la informaven, ho haurà tingut que dir i haurà tingut que recolzar-se entre tots i entre tots fer força i cada un de la manera que haurà pogut haver intentat portar el seu granet d'arena. Eixa és la forma de fer una política que d'alguna manera arriba al poble com ha d'arribar, no?
Claro. Eixa és una forma de donar un exemple real sobre algo que se presumís i no se té. L'equip de govern sempre ha volgut presumir des del primer moment que anaven a fer unes polítiques que ens farien partícipes a tota l'oposició, en els pressupostos del 20 i del 21 també volien fer el mateix. Al final són titulars, que és el que volen guanyar, que és el titular gratuït, però queda clar que no era aixina. A més, és el que tu estàs dient, nosaltres sempre ho diem, 13 regidors fan més faena que els 8 que estan en l'equip de govern, que és totalment legítim, eh? Jo no dic el contrari, és legítim que l'equip de govern, que té la seva majoria perquè el poble li la dona, pues que faci el que ell crega oportú. Jo no ho critique, però conforme tu bé has dit, afortunadament, per exemple, el Partit Socialista, amb la Conselleria de Sanitat i alguns directors generals que també estan ben repartits i que, potser nosaltres, perquè ens coneixem més que res, acabem coneixent-nos, pues, podem haver ajudat molt més per a que un cop fa tinguera, no preferència respecte d'altres municipis, però molta més informació de la que ha arribat a tindre, perquè, com tu saps, i ho hem parlat moltes vegades, durant aquest any Covid, l'equip de govern s'ha dedicat més a fer oposició i a fer una confrontació a la mala gestió, perquè, òbviament, cal reconèixer que quan hi ha infectats, quan hi ha persones mortes, pues, no pots presumir de fer una bona gestió, i això s'ha de reconèixer, que està passant, i en comptes de donar la mà o intentar ajudar, el que s'ha fet era, diguem, ficar el peu sobre el coll de la persona que ja ho estava, o de la institució que ja ho estava passant bastant malament.
Li presenten els pressupostos en ixe ple. Vostè què destacaria dels pressupostos que considere que no ha estat a l'altura de lo que vostè esperava?
Al final, els pressupostos del 2021, i no ho dic jo, i a més se va dir en el ple, i s'enorgullien tant el tècnic de l'interventor com l'importador del Partit Popular, que eren uns pressupostos continuistes. Després diuen que siguen uns pressupostos uns pressupostos anti-Covid, per dir d'alguna forma. O sea, en un mateix moment estaven dient que eren continuistes i per l'altre costat estaven dient que eren anti-Covid, ni ells saben lo que realment tenen davant dels seus morros. I nosaltres estem molt decepcionats perquè no han sabut distinguir un any com este, que tindria que ser l'any de la recuperació, en un any normal de gestió. A més, és que també se requerà molt receptiu i molt clar que no n'hi ha un plan. O sea, Moncofa no té un plan a mig llarg plaç, i una de les coses que nosaltres els vam proposar era condicionar, perquè a més del pressupost estàvem parlant de que se volien parlar sobre el remanent de tesoreria, que estava vora a 1 milió d'euros, que nosaltres estem totalment en contra. No entenem com en un any de Covid tinguem 1 milió d'euros d'ahorro, quasi el 10% del pressupost municipal. Vol dir que no s'ha intervingut i no s'ha aportat el que devia d'haver-se aportat en una crisi pandèmica d'esta magnitud. Però ja no sols és per a donar mascaretes i gel, sinó per a generar una economia circular, per exemple, com nosaltres es vam proposar en el Bo Comerç i me la vam rebutjar, i se la va fer a la seva semejança l'equip de govern, al final repartint sortejos, amb unes ajudes per al comerç i l'hostaleria que han presumit de tindre de vora 36.000 euros i actualment no s'han acabat de repartir ni 50.000, amb un pla resistir que serem dels últims municipis de la província de Castelló que començarà a donar les ajudes, tant de Reixina, que encara està en període d'exposició pública i tardarà encara un mes en què els autònoms i les pimes del poble puguen començar a presentar factures, i en altres municipis ja s'estan donant les ajudes. En fi, una gestió econòmica des de l'equip de govern, des d'una mira política que deixa molt que desitjar. Nosaltres li vam presentar una proposta, un acord de pressupostos, un primer borrador en 18 propostes, i si es 18 propostes se van rebaixar a 16, amb el màxim condicionant que era la compra de vivenda pública, perquè l'Ajuntament de Moncofa, el poble de Moncofa, no té vivenda local, vivenda de competència de propietat municipal, amb vora 1 milió d'euros de remanent. L'equip de govern se va negar en rotundo, no ens van donar cap opció, i li vam presentar un acord de pressupostos que era tot el que hem estat parlant, tot el que l'equip de govern, l'alcalde, en aquest cas com a màxim responsable, ens va dir que sí, que estarien disposats a tirar endavant o a desenvolupar-ho, perquè moltes de les, moltes no, pràcticament el 90% no se quantifiquen econòmicament, perquè no se poden quantificar econòmicament. Se li va portar el se li va enviar per correu electrònic 72 hores antes i molt va rebutjar dient que tot això de lo que havíem estat parlant, bueno, l'alcalde dia que tot lo que identificava en aquest document no era de veres i que no podien firmar-lo, tot això és una mentida, una altra mentida de l'alcalde. Nosaltres intentem fer-lo el millor possible i el més suau quan ells ens han donat un 0,1% del pressupost per a negociar i ells han entrat a voler negociar també en aportacions d'ells, aportacions que ens pareix una falta de respecte, perquè volien negociar, per exemple, construir més nichos, quan ja això hauria d'estar implícit dins d'un pressupost, per exemple, o la millora dels camins rurals, que també hauria d'estar implícit, doncs ens ho condicionaven un altre any més per a negociar els pressupostos, i han sigut una bateria de despropòsits que al final, doncs, això, nosaltres, al no signar este document de l'alcalde, un document que ja li vaig entregar signat per mi, pues, òbviament no podíem acceptar o votar a favor d'un pressupost, perquè lamentablement, avui en dia, en 2021, la paraula té molt poca veracitat, molt poca credibilitat, e inclús un document firmat com este, que no es firma ante notari, no se firma ante notari, però se firma com a compromís polític, quan se fica damunt la taula, pues, se li té pànic. Quan una persona li té pànic a signar un document que ja s'ha acordat, pues, diu molt d'aquesta persona.
Rafa Segarra, regidor de Moncofa, deixem en aquestes paraules, veurem què diu l'alcalde a lo que vostè acaba de dir. Sap que nosaltres no sempre quan algú vol parlar tenim els micròfons oberts, suposa que si ell té algo que dir, pues ho dirà via pública conforme ha fet vostè.
Òbviament, i és una cosa que a vosaltres com a una ràdio oberta i transversal, pues, tenim pues, l'opció de aportar lo que nosaltres que creiem que és la realitat política del nostre poble.
Rafa Segarra, de Podem, de Moncofa, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
En lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964 32 20 41 en Agromaestrat Borriol.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia. Ara és el torn de parlar del patrimoni que tenim així a la nostra província de Castelló, que tan important és. Per això tenim a la diputada provincial encarregada d'aquesta matèria i també de cultura, Ruth Sant. Bon dia, Ruth.
Hola, bon dia.
Bé, Ruth, ens agradaria que ens comentara un poquet, perquè la setmana passada va tindre una visita al castell de Peníscola i la veritat és que estem un poquet preocupats des d'ací de Ràdio Vila-real per aquests desprendiments que s'han provocat al penya-segat, no? De debaix justament d'aquesta infraestructura.
Sí, la veritat és que bueno, al 2019 o al desembre del 2019 vam haver uns desprendiments d'unes roques de bastant tonelatge, no? Bueno, el que diuen els experts, jo pels informes que me faciliten. I bueno, com justet són baix de lo que és el far i les escales del Papaluna, pues nosaltres vam tindre prou preocupació, no? Perquè bueno, poden afectar al conjunt museu històric i artístic que tenim al castell de Peníscola. I bueno, vam com a l'any 2018 se va fer una maqueta del castell i per a poder fer la maqueta del castell ja se van agarrar fotografies i 3D de tots els acantilats. El que vam fer a finals del 2020 va ser tornar a fer aquestes fotografies per a veure les diferències que hi havia entre el 2018 i el 2020. És a dir, una vegada pues, va passar que havien caigut aquestes roques. Les conclusions que vam traure d'aixos dos informes, de la comparativa d'aixes informes, és que sí que hi havia algunes altres zones que tenen les mateixes característiques o similars, vale, que les que de les zones on ja va haver despreniment. Entonces, parlant en els tècnics i també la Universitat Politècnica de València, que és qui ens va fer també aquests dos primers informes, el que vam creure convenient és treballar i posar en marxa un pla d'accions per a l'estabilització de la zona. Què vol dir això? Tindre clar quines mesures n'hi ha que fer en tres vessants, no? Per una part, del drenatge de tota del tombol superior, és a dir, del drenatge del castell o dels carrers. Per una altra part, també les mesures que n'hi ha que fer per estabilitzar tota la zona dels penya-segats, pues a veure quina forma n'hi ha que fer per a que no caiguen. I una tercera són mesures de protecció marina. I quin és l'objectiu? L'objectiu és poder tindre unes accions definides que ens ajuden a prioritzar, a programar i que també es valoren i es identifiquen també les competències de cada administració. És a dir, quines competències? Pues, a veure, jo sé que la Diputació tinc les competències del castell i del far. Pues, bueno, nosaltres al castell ja estem treballant per a minimitzar les zones ajardinades que fan que se quedin aigua no, al superior. Pues, bueno, aquest tipus de coses i veure quina administració té cada un la seva competència. Però per això necessitem aquest pla d'acció per a poder concórrer a subvencions, per a poder reivindicar davant d'altres administracions i bueno, creiem convenient fer-ho.
Sí, en aquesta visita que vam mantindre dimecres passat vam veure dins d'eixe vaixell, no?, que van recórrer aquests penya-segats per veure des de dins la mar com estava aquesta infraestructura. Sé que els va acompanyar l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, també va anar el president de la Diputació, si no recorde mal en aquestes imatges, i no sé si va acompanyar-los algú de costes.
No. Esta era una visita, com si diguéssim, pròpia de la Diputació. Qui va vindre en altres va ser Pepa Balaguer. Pepa Balaguer és la directora del Pla Director i la directora de les obres que s'estan fent ara mateix per el Pla Director. i ens va acompanyar ella, que és, bueno, la persona que és, com si era l'enllaç en la Universitat Politècnica de València. Ella coneix molt bé el castell, ella ha fet la tesis doctoral també sobre el castell, vull dir que és una persona que coneix molt tot l'entramat que hi ha allí, tot el que passa, i esta primera reunió, bueno, esta primera reunió aixina, pues, també per explicar-li a l'alcalde de Peníscola tot el que des de la Diputació anem a fer, pues, va ser més en tècnics de la casa, venia també l'arquitecte de l'Ajuntament de Peníscola, i bueno, quan tinguem el pla d'acció, pues, demanarem totes les reunions a les administracions competents per explicar-los les conclusions en este informe, que tenim un termini de realització d'uns 4 mesos, així que esperem que acaba el juliol o així puguem demanar aquestes reunions i poder començar a reivindicar les inversions que facin falta.
Clar, perquè serà una inversió molt elevada la que tindrà que fer l'institució, no sé si l'Ajuntament o Generalitat o fins i tot per part de l'Administració Nacional, del Govern, per evitar que una peça tan fonamental del patrimoni de Castelló no es puga perdre.
També ho veig, sí, això és fonamental, però també he de dir una cosa, que no estem, mireu, l'any 1750 va haver un terratrèmol que va fer que caiguera unes roques, que quan tu vas veus que fa molt de temps que estan. Ara n'ha passat un altre al 2000, vull dir, no va ser un terratrèmol, però sí que va ser un continu
moviment sísmic, sí.
Temporal, vale? Vull dir que han passat 300 anys, vull dir que també vull que la gent no se pensi que el castell de Peníscola va caure immediatament, no? Vull dir que nosaltres la nostra faena és també, vull dir, no podem anar en contra de la naturalesa, però sí que podem treballar per a minimitzar els seus efectes, no? I en això estem, és que a lo millor no hi ha cap moviment fins d'aquí 400 anys, però que no quedo per nosaltres que no hem fet res, almenys per a tindre un diagnòstic ara per a poder, no, anar fent coses per a minimitzar l'efecte que puga tindre damunt dels penya-segats, i en això estem, vull dir que és per això, i sí, reivindicar davant de totes les administracions competents, poder demanar les ajudes, pues, del 1,5 cultural del Ministeri de Foment o altres ajudes que traguen pues, administracions com la Generalitat Valenciana per a poder escometre les obres que este pla mos diga que tinguem que fer.
Per tant, Ruth, és que més val previndre que curar, no?
Exacte, totalment.
I bé, deixant un poc de banda Peníscola, perquè ja vegem que fins que aquest informe no estiga, no veurem quines són, diguem, les accions que tenen que cometre des de part de la Diputació per previndre o que no es produïsquen més desprendiments, no? Sí que vegem que ja estan treballant en la rehabilitació del castell d'Alcalá de Xisbert.
Sí, la veritat és que sabeu que tenim tres castells, no?, que són propietat de la Diputació de Castelló, i els tres tindran inversions enguany. El castell de Peníscola, pues, com s'estan acabant les fases del pla director, pues, són vora 500.000 euros d'inversió, però el castell de Xivert també. En aquest cas estem fent la rehabilitació de la muralla de l'Albacar, que és una de les muralles que ara mateix estava més afectada per les escorrenties de l'aigua, no? I bueno, pues estan ja treballant una empresa que té 3 mesos per a escometre l'obra i per a salvaguardar, pues, fer un tipus de desaigüe, no? I després reconstruir part de la muralla que havia caigut. I la veritat és que estem molt contents perquè, bueno, esta és una inversió de 40.000 euros, però estem ja, s'està a punt ja a licitació el pla director del castell de Xivert, que és una inversió de 140.000 euros per part de la Diputació, i la veritat és que també estem molt contents perquè també serà una altra fulla de ruta, no?, per a poder seguir demanant subvencions, igual que se va fer pel castell de Peníscola, que se va demanar l'1,5 cultural o fons europeus, pues lo mateix per al castell de Xivert, no?, que puguem demanar subvencions i poder, com quan abans, fer totes les obres pertinents.
Diputada, veiem molt de treball, no?, per intentar que aquest patrimoni, no?, imagina que estiga just en qualsevol moment, però quan vinga de nou aquest turisme que tant ens agrada, sobretot en l'àmbit rural, doncs que estiga perfecte, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè a més, per exemple, tenim dades que al castell de Xivert, en un cap de setmana, ara farà cosa d'un mes o així, van arribar a entrar unes 500 persones per a tenir estratègicament un comptador de visites ficat allí. I la veritat és que veus que la gent pues, estem buscant la natura i estem buscant sortir a l'aire lliure. La ruta que hi ha entre... Jo perquè veig molta gent que m'ho compta, la ruta que hi ha entre el castell de Xivert i el castell de Pulpis la fa molta gent, pues, a lo millor són tres horetes en anar i tornar, i la veritat és que la gent fa esta ruta entre els castells i això pues, mos anima, no?, a seguir treballant. El castell de Pulpis estem treballant també per a escometre una obra, estan fent els projectes de 40.000 euros també este any, i també pues, treballant pues, en les futures accions per a, de cara a l'any que ve, poder ficar-nos també en la redacció d'un pla d'acció o d'un pla de director també del propi castell. La veritat és que ho hem parlat moltes vegades este any, ja sempre diem estos mesos, però este any, no?, que al final tenim que salvaguardar el nostre patrimoni, perquè és essencial, no?, que la nostra història també se pugui comptar per les restes que ens queden.
La veritat és que sí. Aleshores, diputada de Patrimoni i Cultura de la Diputació de Castelló, Ruth Sanz, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
L'Ajuntament de Villarreal al teu costat. Recorda, fins al 31 de març, tens temps per a presentar la teva sol·licitud per a la bonificació de l'IBI de les activitats econòmiques afectades pel Covid. Entra en la pàgina web o sol·licita cita prèvia. Aprofita l'ocasió. Villarreal avança.
Que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
I ara anem a parlar un ratet amb l'alcalde de Villarreal, José Benyoc. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Veurà, allò de que bé se fan les coses al meu poble, jo és quan és meu, perquè, clar, després de totes les enhorabones que hem rebut per el dispositiu especial a la vacunació dels docents, què tal se sent u quan li donen l'enhorabona?
Bueno, pues la veritat que orgullós de la gent que tenim, no? Perquè especialment és l'equip, un gran equip que van conformar ja fa uns dies quan van veure que evidentment anàvem a necessitar pues, ficar a la disposició tots els recursos possibles i bueno, igual que van fer en el centre de tecnificació esportiva, igual que van fer en l'albergue, avançant-nos a que se mos demanaren les infraestructures. El que van fer, jo quan vaig veure en la premsa que s'estava plantejant sanitat ja, la vacunació massiva, quan van veure que Israel estava funcionant molt bé, el país, i que la vacuna era l'esperança claríssimament, perquè a partir de tindre cuanta més gent vacunada, pues, es començaven a llevar restriccions. Ahir mateix, pues, vam conèixer que en Gibraltar ja no n'hi ha toque de queda, ja poden anar sense mascarilla pel carrer, perquè els 38.000 habitants de Gibraltar, pues, ja el 80% estan immunitzats i ja duen diverses setmanes que no tenen ningun cas, lo qual, pues, bueno, ens vam adelantar, vam començar a treballar i vam pensar en quin espai seria fàcil, útil, no només per al poble de Vila-real, igual que van fer en el centre de tecnificació esportiva, on com a hospital auxiliar va haver gent d'altres pobles i ciutats, o en l'albergue de l'Ermita, on l'hem cedit a agricultura, i bueno, evidentment sense pensar qui anava a utilitzar-lo, no? Com un recurs públic, és de tots, que se paguen els impostos de tots, i això és la nostra filosofia, sempre de sentir-nos orgullosos de prestar el servei públic. I, bueno, vaig crear una taula de coordinació que presidisc, però que ha coordinat la meva tinent d'alcalde i coordinadora d'alcaldia, Sílvia Gómez, i ahir, pues, que han estat els metges de l'hospital, el gerent, Miquel Rovira, la policia local, Protecció Civil, els distints departaments de funcionaris... Bueno, jo crec que ha funcionat tot fantàstic, per lo que vaig poder veure el divendres quan vaig anar allí en el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, i en la secretària autonòmica de Sanitat, en Concha Andrés, i en el director territorial d'Educació, en Alfred Remolar, i la veritat que tot el que vam rebre van ser felicitacions. I la veritat és que en un moment tan difícil com el que estem vivint, no?, en el que és molt fàcil també la crítica, perquè no arribem a tot, és humà, no?, i és difícil de vegades previndre-ho tot, pues la veritat és que estic content, sí.
Clar, jo li diria, perquè vostè sap que a la mínima que n'hi ha hagut crítica i l'organització va estar d'allò de lo més completa. Ens han felicitat de totes les poblacions d'alrededor. I clar, jo com a... Jo soc una persona que ha nascut al poble, és quan dic... Me sento orgullosa del meu poble i vostè com a alcalde suposa que s'haurà sentit ben orgullós per la repercussió que ha tingut, cosa com per exemple l'albergue o el centre de tecnificació no va estar tan comentat com ha estat ara l'organització que ha sigut que està d'ací a esta població de Vila-real en quant a les vacunacions, eh?
Claro, es que per el centre de tecnificació esportiva pues, van passar uns 150 o 200 pacients, val, aislats en el moment de les dificultats, on estàvem tots en casa i pràcticament no podíem eixir ni voler res, però l'albergue pues, ha sigut menys gent també, però clar, és que en el centre de congressos, en el nostre centre de congressos, el que vam treballar és habilitar-lo tot perquè es vacunaren prop de 3.200, que és el que es vacunaran, i després la població massiva, no? Perquè van a passar 30 i pico mil persones de Vila-real, si descomptem els majors de 80, els menors de 16, pues igual passen 20.000 persones perfectament per allí, i evidentment pues, això era una prova de foc, i el que volíem era des del primer dia tindre-ho en perfectes condicions per a que ja després, quan arriben les vacunes i tinguem vacunes per a tots, quan antes vacunem millor, no? I més en el que li he dit abans de l'esperança, no? Guanyar-li a la vacuna al virus és sense dubtes una bona manera vacunar, i això és evident que és així en les proves que ja anem tenint en Gibraltar o en Israel o el que estem comentant, i per tant el que volíem, com dic, és tindre l'espai en condició i després, com li he dit, dedicar molt de recurs humà. Allí quan la gent arribava tenia policia, tenia protecció civil, tenia voluntaris...
Això és el que jo li dic, és dir, entraves per l'un d'entraves del poble, n'hi havia indicacions per a portar-te al puesto. No hi havia aglomeracions ni a l'entrada ni a l'eixida. Ha sigut una coordinació que jo no sé si serà sempre igual, però el que ha sigut aquesta coordinació ha sigut perfecta.
Ha estat pensada per a que fora aixina, val? Perquè a més nosaltres el que volíem és una experiència de vida que ens recordarem tota la vida, no? Que hem anat a vacunar-nos davant d'una pandèmia com esta, i sobretot el que volíem és que la gent anara tranquil·la, anara sabent que estaven protegits, que si passava algo, pues allí on està, on fem les conferències, en la saleta de conferències hem habilitat una espècie de sala d'urgències, no? En aparatos, en camilles, en de tot, per si alguna persona li passarà algo. És a dir, volíem el tema de l'aparcament, volíem que estiguera tot absolutament coordinat, sobretot perquè el pitjor és el tema de l'espera, que se feren grans coles, com hem vist en televisió en alguns llocs, i això és el que volíem intentar evitar. Jo crec que ho hem aconseguit i que tenim ja, d'alguna manera, el protocol creat en molt d'esforç i en molt de treball. Ens vam ficar a netejar allà uns solars per a que capiren més cotxes, hem fet tres aparcaments, aparcament 1, 2 i 3. Estem preparant ara mateix, el sistematista va ultimant un quart aparcament encara més gran per quan es comencem a vacunar massivament a tota la població de Vila-real, però me dient inclús que no feia falta, però per si acas l'anem a crear. I lo ideal és això, que realment vagis quan te toca i que no tingues que esperar-te marxa, que passa el protocol que tens que passar d'esperar per si passa algo i ràpidament en vagis, no? I a més que t'atenguen d'una manera humana, simpàtica, en alegria i sense generar més por de lo que realment n'hi ha que tindre. No?
Ixa era, vostè sabia que s'havia creat una mala, o almenys tenien pues bueno, una mala imatge de l'AstraZeneca, i després de lo que s'ha vist en la vacunació, així a la ràdio ens ha preguntat durant tot el matí quan es començarà a vacunar a la població.
Pues quan hi hagin vacunes. O sea, ja li dic que està tot completament preparat, està tot muntat, per a començar a citar dels centres de salut i que vinga la gent allà al centre de congressos. El problema que tenim és en el subministre de vacunes. No, i és el que està la gent veient en la televisió, quan se diu Gibraltar està vacunat el 80% de la població, en Gibraltar són 38.000 habitants, vale? A més pues, són anglesos en el seu estatus i ells han, que ja no estan dins de la Unió Europea, pues, han comprat per el seu compte, o en Israel, per exemple, han pagat les vacunes que nosaltres estem pagant a 20 euros a 45 i a 50. Bueno, estem en un món evidentment globalitzat, els diners també, per desgràcia, pues, són un element important a l'hora d'endute el gas a l'àvia en aquest sentit, i això és el que està intentant la Unió Europea controlar i ficar mesures, no? Però no és senzill. A mi el que me diuen és que, com també estan la de Janssen, que és una vacuna que en una única punxa n'hi hauria suficient, i que possiblement el pacte que n'hi ha és que en el moment en què ja estigui completament autoritzada es podria produir, o ja n'hi ha un acord de producció en Catalunya, ahí en Barcelona, està parlant de que se poden arribar a produir a partir de maig, abril, maig, 1 milió diàries, lo qual suposaria, evidentment, vacunar ràpidament a la població. No? Jo estic convençut que abans de l'estiu, abans del juny-juliol, anem a tindre moltíssima part de la població vacunada i funcionarà molt millor. No? Tinguem un poc de paciència, lo important és que en aquests moments les poblacions de la població de major risc està vacunada. Tenim a les residències de la nostra ciutat, tant de discapacitats com la de salut mental, com les dels majors, que des de que se'ls han ficat les vacunes ja no hem tingut ningú cas, no n'hi ha cap intervenguda, no n'hi ha cap brot, quan era habitual, cada 2-3 setmanes. Tenim també als nostres policies, a les forces de seguretat, que estan també vacunades, els majors de 90, els majors de 80, prontes començaran a cridar per lo que m'han dit ja els de 75 a l'avant. Bueno, pues tot això va evolucionant i aquells que tenim menys risc en aquests moments, pues anirem després, però la veritat és que el més important és que hem demostrat este cap de setmana i ara el dimecres de vesprada i dijous de matí tornarem a vacunar els docents, que el protocol funciona bé, que tenim un bon lloc, que l'hem habilitat adequadament i que estic convençut que serem molt ràpids, i l'únic que necessitem ara és tindre les vacunes, perquè per personal de l'hospital i per mitjans que l'Ajuntament fiqui damunt de la taula per a facilitar aquesta vacunació no serà, no? Si farà falta, tenim preparats, hem estat vacunant en 11 boxes, és a dir, en 11 punts, n'hi havia quasi 50 persones de l'àmbit sanitari, entre infermeres, metges, auxiliars, allí ese dia. I, evidentment, el que vam estar parlant l'altre dia en el gerent de l'hospital, que si és possible, i pareix ser que en tot com ho hem organitzat és prou àgil i és possible, podem vacunar més ràpid i a més gent, pues, evidentment se ficaran més infermeres i més metges per a poder vacunar. Per este tema, que no tinga ningú dubte, ningú que ens estigui escoltant, que està tots els recursos preparats. L'únic problema és la matèria prima, no? No tenim vacunes suficients.
En este cas, este matí, que també s'ha presentat algo novedós en Vila-real, com és la targeta Monedero Fem Poble, és una forma també d'arribar a que siga... A veure, a mi el termín Fem Poble en la targeta se me queda un poc curt. M'agradaria que construïm ciutat, però no sé. Perquè hem demostrat en la vacunació les capacitats que tenim. Per què la targeta? que s'ha presentat este matí, li posem aquesta denominació?
Bueno, pues porque yo, a mí me agrada dir que Vila-real es una ciutat en cor de poble, ¿no? Y nosaltres som la de les ciutats majors de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana, la més xicoteta. Malgrat això, la més xicoteta som capaços de competir en les més grans i d'estar a la seva altura, com hem demostrat este cap de setmana. I jo no tinc dubtes que això no és possible per la quantitat de diners que tenim, ni els recursos que ens sobren, ni tot això, sinó perquè mantenim aquest cor de poble. És a dir, el poble, d'alguna manera, és la unió, és la capacitat de conèixer el veí, és la capacitat de, quan te coneixes, unir-te per a lluitar junts, és la capacitat de defendre el teu, les teues tradicions, els teus símbols. A mi m'encanta aquesta manera de ser que tenim nosaltres, que malgrat ser una ciutat que mira al món, en empreses internacionals, en el Villarreal Club de Futbol, que obri pues, escoles per tot el món, com avui sabíem la de Houston, etcètera, pese a això, mos pareixem també al Villarreal en aquest sentit, que és capaç de lluitar en Champions, en equips que li tripliquen el pressupost o li quadripliquen, a nivell de la Lliga també, és a dir, no és un tema de recursos. I per què? Per què som tan forts i podem estar lluitant al costat dels més grans? Doncs pues jo no tinc dubtes que és per aquest caràcter que tenim d'unitat, per caràcter que tenim de, com dic, jo m'agrada dir així, de poble, no? Jo, el poble, el que entenc, com dic, és un element en el que més emocional, en el qual la gent s'ajuda entre ella. I jo crec que Vila-real és un clar exemple de quan hem tocat el pito perquè hem necessitat des de l'Ajuntament de Vila-real, des de Cala Vila, l'ajuda dels sectors socials, dels sectors econòmics, dels bancs, en el cas de la Caixa Rural o de qui hagi fet falta, estem ahí, no? I estem ahí precisament perquè mantenim encara aquest caràcter de poble que ens ha fet estar units durant la història i de ser fundats per un rei en un moment determinat d'un tros de territori d'una altra ciutat com és Borriana, jo crec que el nostre caràcter evidentment s'ha anat forjant, com eren tan xicotets i ens teníem que construir de nou tot, perquè ningú ens havia donat res, hem sigut capaços de ser molt diplomàtics, hem sigut capaços de negociar, hem sigut capaços d'eixir del poble a aconseguir coses, hem sigut capaços de lluitar perquè érem els més xicotets i en la força no podíem guanyar, no? I per tant jo crec que aquest caràcter és molt interessant i per tant m'agradava, i jo vaig ser un dels creadors d'aquest nom, no? El fem poble, perquè no vull que s'oblide la gent que una de les forces més fortes que té Vila-real és la de tindre aquest caràcter d'estar units i de ser poble. No?
En este cas, s'ha presentat este matí la targeta Fem Poble, que diu que incentivarà el consum en la ciutat, però és que en esta targeta ens podem anar a l'altra part d'Espanya i pagar també, no?
Bueno, evidentment sí, lo que pasa que per lo que estan encara articulant i tal, els descuentos evidentment se faran si vostè compra en un comerç de Vila-real. Perquè nosaltres en aquesta targeta li anem a incorporar una subvenció pública de l'Ajuntament, és a dir, anem a ficar diners de l'Ajuntament de Vila-real per a donar descuentos, és a dir, són subvencions d'alguna manera, fa temps que li estàvem pegant voltes de quina manera fer-la, no? I al final tinc que dir-li que van parar el projecte en un moment determinat perquè volien que fos algo més ambiciós, que durara quan això passe i que la puguem mantindre durant molt de temps i que no fora només lo típic que he vist en alguns llocs, com uns vales que agarres i te donen de descuentos i tal, que això s'agota en el moment en què s'utilitza. I bueno, jo crec que lo de la targeta Monedero és una targeta que és recarregable i que pot evidentment ser algo distintiu i que pot servir-nos quan passe també la crisi de la pandèmia esta sanitària per a estimular pues, campanyes de promoció comercial pròpies a la nostra ciutat.
Esta targeta Monedero podrà tindre, per exemple, una persona que siga de Nules o de València o...
Bueno, en principi jo crec que no n'hi ha cap tipus de problema, sempre i quan se consumisca així, com dic, i servisca per a que se consumisca en els comerços de Vila-real, encantat.
Entonces ja és cert que estem fent poble per arribar a ciutat. Alcalde, el mercat ambulant.
Bueno, pues estem en ello, que mos agradaria més que poder-lo dur al centre, que és el que vam prometre quan vam arribar al govern en 2011, quan vam fer el canvi de govern en Vila-real, i que ha sigut tot un èxit en aquest sentit, no? Estem estudiant una nova alternativa que ens permetirà complir els protocols. La situació sanitària ens dona d'alguna manera esperança que les coses estan millorant i que pront el puguem dur, i per tant, pues sí, vaig donar l'ordre al regidor l'altre dia i estan en ello, en estudiar unes ubicacions distintes que ja presentarem esta setmana i tal, que serien cèntriques, evidentment, però per a intentar guanyar un poc més d'espai i esponjar-lo, però la idea, evidentment, és que abans de l'estiu puguen tornar els mercats al centre.
Mire, el dia 23 de març ens deien que l'alcalde de Vila-real, José Belloc, s'estrena com a president de la delegació espanyola en el Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa. I, claro, els veïns de Vila-real se pregunten, això us va bé a casa?
Bueno, anem a veure, jo no sé si es va bé a casa o no, no? Jo crec que és algo molt important per a la nostra ciutat, per a Espanya, i especialment pues, jo tinc l'honor de representar a tots els alcaldes i alcaldesses d'Espanya davant d'un organisme internacional tan important com és el Consell d'Europa, per a que ens entenga la gent que és això. Bueno, en l'any 49, i gràcies a l'impuls de Winston Churchill, el president anglès, després de la Segona Guerra Mundial tan dura, pues Europa va tindre que buscar alguna manera d'intentar unir-se, com parlàvem abans, lo de fer poble, els pueblos d'Europa, se parlava inclús en aquell moment, no? Sempre s'utilitza la paraula poble quan se parla de lligams i d'arrals i de relacions, no? Bueno, pues, què va passar? Pues que se va crear lo que es denomina el Consell d'Europa. El Consell d'Europa, que en aquell moment se va crear per 10 països, va vindre els Estats Units en el Plan Marshall per reconstruir Europa, que estava devastada després de la Segona Guerra Mundial, i van dir que van intentar en aquest nou organisme que fora el nexe d'unió, de relacions permanents, de tractats internacionals, d'acords, per a intentar defendre la democràcia, els drets humans i la participació ciutadana, no? I aquell organisme, que ara té 47 països, pues bueno, va crear des de l'any 49 quatre institucions. Una és l'Assemblea, l'altra és el Comitè de Ministres, que està evidentment constituït per cada president de cada govern, que cada 6 mesos canvia la presidència, ara la té Alemanya. L'altre és el Tribunal Europeu de Drets Humans, que està en Estrasburgo, perquè la sede del Consell d'Europa està en Estrasburgo, i se coneix molt més. I n'hi ha una quarta institució, que és menys coneguda, perquè mai ningú valencià ni valenciana alcalde havia estat president d'esta delegació ni en la pròpia delegació, que Espanya envia 12 representants, que se diu Congrés de Poders Locals i Regionals. I què és? Pues és l'organisme que dictamina, que crea informes, al que se li té en compte per part del Comitè de Ministres i de l'Assemblea, inclús del Tribunal de Drets Humans, per a aprovar normatives, recomanacions, informes, tractats internacionals, abans que els països es firmen, quan afecta l'àmbit del municipalisme, és a dir, dels ajuntaments, de lo local o de lo regional, a nivell autonòmic. I bueno, pues a mi m'havien comentat fa ja un temps que si estava disposta a ser suplent d'un dels membres d'esta delegació, i jo, bueno, pues per col·laborar en el partit i en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i en el Govern d'Espanya, perquè això és una proposta que fa el Ministeri de Política Territorial, el Govern d'Espanya, pues va dir que sí, però en la sorpresa de que fa 2 setmanes, pues me van cridar i m'havien dit que havien parlat i per consens havien decidit que si volia acceptar este repte, que era un moment apassionant de reconstrucció de moltes coses, perquè saben que Anglaterra se n'ha eixit de la Unió Europea, en el Brexit, perquè el Covid és com una tercera guerra mundial des del punt de vista econòmic, no? I de necessitat de reconstrucció per tots els reptes de canvi climàtic, de lluita contra els populismes, contra el feixisme que estem vivint en esta vella Europa que n'hi ha que reconstruir i estar més units que mai per a lluitar en este món geopolític tan complejo, no? En la competència Estats Units, Xina i tota la realitat que tenim ahí, i així està Europa enmig, cada vegada més xicoteta, quan tindria que ser cada vegada més gran i més relacionada, no? I bueno, me van oferir presidir la delegació, que és un enorme honor, són 5 anys, i evidentment per a molta gent que m'ha preguntat i tal, no és un càrrec que jo me vaig a deixar-me en l'Ajuntament de Vila-real, jo tinc que ser alcalde per a ser això, és a dir, jo estic representant els alcaldes d'Espanya davant d'este organisme, i bueno, jo crec que és un honor, no?, per a mi i per al poble, i això pues mos va evidentment a entrar en relació en 47 països, que jo tindré relació permanent, en l'ambaixador en Estrasburgo d'Espanya allí fijo, permanent, que és Manolo Montovío, que ja estic parlen en ell de prou coses i planifiquen un poc l'estratègia d'Espanya estos anys allí i, bueno, pues evidentment que són oportunitats per a les nostres empreses, que jo, com sap, intentaré obrir projectes europeus interessantíssims. Estem en tots els fons de reconstrucció europea, que evidentment tenim relació directa en el Consell d'Europa, de tot el que suposa això. Estem en tot el tema de la cooperació internacional. La nostra ciutat jo crec que té una oportunitat estos anys que s'obrin d'internacionalitzar-se des de l'Ajuntament de Vila-real, com no ho ha fet mai en la vida, i li anuncie que, bueno, era una idea que tenia ja fa un temps, ja vaig anunciar la creació d'alguna oficina de europeus, etc. Però anem a crear un departament potent en l'Ajuntament d'internacionalització de la ciutat, perquè crec que el futur, evidentment, les oportunitats estan ahí també, no?
Claro, perquè entre estos 12 membres se troba Abel Caballero, l'alcalde de Gijón, el alcalde de Vigo, també Ana González, l'alcaldessa de Gijón, entre altres, no? I com a suplent seu vostè té a l'alcaldessa de Castelló?
Bueno, nosaltres tenim en la delegació, som 12 membres i 12 suplents. No és suplent meu directament, Amparo suplent de la delegació. Doncs en qualsevol moment que algú de la delegació dels 12 no pugui assistir, perquè normalment s'assistís de forma presencial a Estrasburgo, jo tindria que anar una vegada al mes, més o menys 2-3 dies, de dijous a diumenges, allà a Estrasburgo. Ara per aquesta situació pues ho fem telemàtic i ho faig des d'ací. L'altre dia vaig intervindre des d'ací, des del pleno de l'Ajuntament de Vila-real, per pantalla, per ordenador, i li vaig fer una pregunta sobre els drets fonamentals i com el Covid pot afectar a les restriccions de drets, etcètera, al ministre d'Exteriors alemà, Michael Ruth. Però, evidentment, com dic, suplent de tota la delegació, i jo estic encantada de més i de que siga així. Hem parlat ella i jo, ja vam comentar el tema des del primer moment. Ella també és membre en altres organismes internacionals, com vicepresidenta de l'Associació Iberoamericana d'Alcaldesses i Alcaldes per la Igualtat de Gènere, per exemple. I, bueno, pues la veritat és que lo important és que la Terra tinga representants més allà de les seues fronteres, no? Vivim en un món i el que va a vindre encara serà més competitiu després del Covid, en el que no podem mirar-nos només al Melic, que si volem tindre oportunitats, sap la quantitat de gent de Vila-real que n'hi ha treballant fora de Vila-real pel món. Vaig a intentar, a través d'aquest organisme del Consell d'Europa, també poder crear algun tipus de figura que me permetís que tindre un contacte directe amb ells i que això pugui ser una oportunitat per a les nostres empreses així que vulguin exportar productes o que vulguin obrir món. I s'ha sigut l'èxit de Vila-real, la del senyor José Soriano, quan agarrava la maleta i la del món de la taronja per exportar a Holanda i a Europa no saben ni idiomes, i a partir d'ahir després va vindre la ceràmica gràcies a tot aquest know-how que se va acumular, no? Nosaltres som una ciutat que som lo que som, i com li he dit abans, no? Hem multiplicat el nostre número d'habitants, etcètera, perquè som ciutat, i ser ciutat vol dir mirar cap a fora i, evidentment, no tancar-te només en el teu propis fronteres, no? Del riu Sec al riu Millars, perquè, si no, on ficaríem la taronja, on ficaríem els taulellets, és a dir, nosaltres exportem taronges, exportem taulellets, i esta dècada ha de ser la d'exportar innovació, talent, això és el que hem de ser capaços d'exportar també.
Ja, i en la targeta fent poble i com a suplent l'alcaldessa de Castelló. Senyor alcalde, sempre és un plaer parlar amb vostè, sap que el temps se'ns aprevia, però allò de que sí, que som una ciutat. Estem d'acord, alcalde?
Sí, home, per supost. Jo dic que Vila-real és una ciutat en cor de poble. I que fantàstic és ser capaç. A més, si vostè mira el meu discurs d'investidura d'esta vegada, anava avançant moltes d'aquestes coses que estan produint, i jo dia aquesta dicotomia tan fantàstica entre poble i ciutat, que de vegades genera distorsions, evidentment, i complicacions, però que ben gestionades pot ser una oportunitat fantàstica. I en aquest repte és el que tenim que ser capaços d'estar, no? En ser una ciutat, cada vegada ser-la més gran, cada vegada més potència, més competitivitat, però sense oblidar-nos de qui som, d'on venim, i què volem, no?
I sobretot cap a on anem, que això és la que no se deixa vostè de banda. Senyor alcalde, moltes gràcies i fins quan vostè vulgui.
Moltes gràcies, fort abraç. We'll be right back.
Qué bonica cançó, ¿eh? La vida sí. És un carnaval, i tant que sí. Maria, estàs una a les dos. Demà a les 12...
Més i millor, com sempre, no es pot dir una altra cosa.
I a vostès, ja sabem, demà a les 12, així, dos horetes entre vostès, portant-los l'última hora de lo que passa en la província de Castelló.